Heu de saber que Carme Vives, del grup manacorí Reina, des de principis d'estiu té el seu primer disc en solitari i es titula Expressions temporals.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I quan passen 5 minuts de les 5 en punt, encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol d'avui amb en Lluís Fortesa, que encara continua el control tècnic, i avui amb la companyia de Carme Vives.
Ha estat amb tan poc temps, ja pres coses de tu i de ningú més. Ja per on derivaré, si no tinc precedent ni instruccions de com se fan ses coses bé. Perquè en tan poc temps no m'he atrevit a demanar i és complicat entendre que no ho entenc. I ara ja no t'ho puc
Expressions temporals és el títol del disc en solitari de Carme Vives, la cantant i compositora del grup manacorí Reina. Són 11 cançons despullades i autoeditades que presentarà en format, petit format, a la sala La Fornal de Manacor el 4 de setembre a les 8:30.
Format especial, acompanyada de Janine Bonnin, del grup Nita, i de Daniel Gómez, també de Nita i Saïm. És un repertori de cançons que anà fent des del 2017.
En profunditat.
Carme Vives, com estàs?
Molt bé.
Contents de que siguis aquí i de sentir aquestes noves cançons que sonen tan bé, eh?
Ai, moltes gràcies.
Són precioses. I na Janine Bonnin, que també t'acompanya. Com
bon
estàs?
Bon dia, va bé.
Mira, que tens aquí de l'hora.
Sí, però bé, la fem xerrar. El primer que fas és de... Sí. No passa res, passa.
Bé, de saludar.
Exacte.
Perquè,
ara
clar,
ja sí, supersimpàtica.
Sí. Perquè, clar, és un disc en solitari, però te fas acompanyar de na Janine i d'en Daniel.
Sí, totalment.
De fet, aquesta presentació, com
sí,
a mínim.
I no sé si farem més coses, ja ho veurem. Si una cosa m'ha ensenyat aquest disco és que fer coses amb gent és molt més divertit que fer-les tot sol. Però mira, per les circumstàncies de la vida necessitava jo fer aquest disc tota sola. I quan ja duia un període de concerts i això, vaig dir... Bé, ja és hora de fer més gent. I els vaig dir ells dos, que toquen superbé.
Que, per tant, afegint aquestes més cames en aquest projecte, clar, no sonaran tan nues, no? Aquestes cançons?
Sí, a veure...
Sonaran més acompanyades.
Sí, és vera que el disc és molt cru, jo li dic, és a dir, és un disc principalment de guitarra i veu, però sí que és vera que hi ha moltes capes que no sé si són del tot perceptibles, és a dir... No sé si se senten molt, però com molta corda de fons, simplement per fer més coixí. I això, i també hi ha molta percussió de fons, també molt fluixeta. N'hi ha qualcuna que està més forta, però bé, volia... Bàsicament, l'objectiu era fer qualsevol cosa amb més gent, perquè com deia, és molt més divertit. I vaig dir, anem a reforçar aquestes cosetes, anem a posar això una mica més fort i sí, seran, òbviament, més plenes que no quan estic tota sola, però seguim bastant la línia del disc, diria. Mm. Hi ha un poc més de bateria, això sí, però vaja.
Són 11 cançons, n'hi ha de fa molt de temps, o de fa molt d'anys, perquè són cançons escrites, dius, en una escletxa temporal entre el 2017 i ara, el 2025.
Sí, sí, totalment. De fet, és que... Clar, jo vaig començar a fer cançons de vegades quan tenia 16 anys, per això vaig posar el 2017, perquè no record exactament en quin punt vaig començar, però sí que sé que tenia 16 anys, feia batxillerat, més o manco, en aquell moment. I, clar, en paral·lel tenia Reina, i moltes de les composicions que feia s'anaven per Reina, perquè, bé, era el projecte com a principal que tenia en aquell moment, i també han estat anys com de tocar molt i de fer discos i això, i com que no, tampoc no pensava en una altra cosa. Però com que jo faig les cançons per jo, és a dir, jo som en el meu quarto i me surt fer cançons, igual que... Sempre ho dic, quan hi ha gent que necessita fer alguna cosa i se'n va fer running, saps? Com una mitja surt de la mateixa necessitat. Llavors, jo tenia dins el xalàs totes aquestes cançons inacabades que l'any passat crec que va ser que vaig dir, ostres, no me fer alguna cosa amb això, perquè si no és que... No sé, com que no existiran del tot.
Clar.
Són cançons, idò, que pot ser que per una cosa o l'altra no encaixaven dins el projecte de Reina i ara les ha rescatades perquè pot treure aquest treball en solitari.
Exacte. És a dir, jo crec que de totes les cançons que feia, si ja no encaixaven en Reina, és a dir, que tenien potser una estructura menys pop o... No sé, com que eren més personals o les tocava simplement a la meva sense necessitat de mostrar-les en el de Reina i dir, he fet això. Ja deia, ui, això és una altra cosa. I això se va anar acumulant.
És a dir, que clar, aquest projecte en solitari s'ha anat fent a partir d'aquest gruix de cançons que anaven sortint, que anaves fent, però que no trobaven el camí de Reina,
sí.
I que en el final tenies aquest gruix de composicions i ha arribat aquest disc.
Una mitja, jo sempre ho dic, vull dir... Són cançons que jo no he fet per res del món per mostrar. És a dir, de fet, en el principi, quan me vaig plantejar si mostrar-les, era un poc de... Ui, 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 jo això no sé si ho mostraré en la meva vida. Però mira, al final, aquest darrer any i mig o dos han estat de... Vinga, no me veuràs, darrers 10 anys o 7 o no sé quants són. Mem, què he fet? Anem a revisar les gravacions de notes de veu i tot això. De fet, vaig fer una residència surrealista que sobretot va ser, venga, anem a fer una tria de 10, 11, 12, és a dir, de cançons que puguin entrar un disc i que tinguin coherència i això, per veure, mem, per fer una mica una anàlisi de què ha passat aquests anys, perquè jo, de veres, les feia d'una manera molt inconscient i crec que també així com ho he gravat i això, volia que conservés aquesta essència com a genuïna de, mira, jo això ho gravava en el meu quarto, a la meva habitació, talment així, jo, tot ja en sigui terra, n'hi ha que estan gravades en directe, fora tempo, fora res, i, no sé, me feia anar a conservar aquesta genuïnitat, de qualsevol manera.
Clar, per lo que dius, perdona, Miquel, n'hi havia més, no?, de cançons, has fet aquesta selecció d'aquestes 11, no sé si les altres tens planejat que surtin o no surtin, i no sé també si aquest bessó inicial l'has modificat molt o l'has deixat bastant així de coses que diguis, bé, no me sento identificada, però en aquell moment era així i ho deixaré així, de lletra i de lo que sigui.
Totalment, m'encanten aquestes preguntes. Hi ha de tot, és a dir, n'hi ha que he abandonat de dir, uah, això no sé cap a on se n'hauria d'anar, per tant, ara mateix no m'adona sa vida com per fer-ho. N'hi ha que no mostraria mai en sa meva vida ningú, ni a sa meva padrina, que ella hagi. I després n'hi ha moltes que han mutat, és a dir, que potser sa melodia la vaig fer quan tenia 18 anys i després sa lletra la vaig llevar l'any passat, al revés, i sí que s'han anat molt retroalimentant, és a dir, en el moment en què... Jo sí que crec una cosa molt fermament, que és que com més envoltada estàs de música, o més música fas, més música fas, no? La frase és un poc estranya, però ja m'enteneu.
Sí.
Llavors, en el moment que tornava a una cançó que ja havia fet, era com, ui, això és guai. És a dir, potser la cançó és una merda, però ah, això és guai, pues, te'n surten de noves. I ha estat una mica així. Amb les que no han entrat, sincerament... No sé què en faré, ni sé si... I, sincerament, n'hi deu moltes que he oblidat de la meva ment, perquè, no sé, a vegades que vomites una cosa, ho deixes una nota de veu i després ja no significa res. Per això, les que han arribat fins aquí ha estat una mica de manera accidental, cosa que també m'agrada, i cosa que també volia deixar plasmada en el disc de qualsevol manera. Hi ha molts arranjaments que són accidentals. Per exemple, hi ha una cançó que es diu Conjunt, que té com una percussió molt simple, és com una cosa que fa així com un bombo, però realment és perquè en Artur, Piera, que és la persona que me va ajudar a gravar i produir, li va caure una guitarra espanyola un dia, i va sonar i va dir, això m'agrada, i ho va afegir com a percussió. I crec que amb aquestes cosetes...
Coses serendípiques, no?
Sí,
sí, exacte, que... Bé, no sé, com a que crec que el manco per mi, no sé si la gent ho repeixia o no, està plasmat d'aquesta manera, com amb aquestes ganes que sigui una cosa orgànica, perquè està gravat moltes coses en directe, veu guitarra, no sé què, i també per aquesta part accidental que és fer un disc, que és el que més m'agrada de fer discos.
Clar, accidental, orgànic, d'aquesta immediatesa.
Quan és accidental. Sí, sí.
Però sobretot en cançons que tenen una pell més fina, més delicada, no? Que les cançons amb reïna, per exemple.
Sí, totalment.
Més vulnerables, fins i tot, perquè són més personals.
Per mi segur, perquè és vera que... Moltes de les lletres de Reina, quasi totes, no les escrivia jo, que molta gent s'ho pensa, sinó que les escriu en Biel. Sí que ara les darreres cançons que m'ha escrit ja ho han fet bastant més junts, però... això, sí que per jo hi havia una part de vulnerabilitat de, ostres, jo això ho vaig escriure quan tenia 20 anys, jo ja sé ni de què xerrava, això no me'n record. I sí que hi havia aquesta part com... de dir, ui, m'estic exposant, però després vaig pensar, exposant en el xe, si a qui li importa. I vaig dir, pues ja està.
Com has estat revisitar, ara que xerraves d'això, una Carme Vives de 16, de 7, de 8 anys, una Carme Vives adolescent, que t'hi has trobat en aquest?
Mira, si tens una veu molt aguda, quan tenies 16 anys, era en Jan.
Brutal.
Una veu de pito. Però sí... Coses molt cutres, però amb tota la genuïnitat del món, i això m'agrada. Sí, jo crec que amb el tema de les lletres, bé, ja ho noto molt, però no sé si qualcú més ho deu notar, però sí que dins el disc hi ha lletres de moment molt diferents, i sí que n'hi ha que m'apareixen un poc adolescents, i com que xerren...
Són més innocents.
De coses més banals, pot ser, i n'hi ha que tenen una reflexió com a més introspectiva darrere, que crec que no hauria escrit quan tenia 16 anys. Però sí, això.
Clar, aquest repertori, aquest disc, surt d'aquesta residència que vares fer a Suralita, d'ana Joana Gomila i na Laia Vallès, però és un disc que vas gravar no aquí a Mallorca, sinó que l'has gravat a Arbúcies.
Exacte. Això, Suralita va servir sobretot per organitzar, veure què seria finalment el disc, però ho volia gravar amb qualcú de confiança, era el que ho tenia més clar, que no volia anar a un estudi amb qualcú que no conegués. N'Arturo ho fa beníssim, però li vaig demanar a ell perquè érem a mi, bé, som amics, i sobretot volia això, qualcú que no tingués cap tipus de judici en el moment de mostrar una cançó. Pot pareixer que no, però és una cosa molt vulnerable en el moment que mostres una cosa que has fet, sigui una cançó, sigui un escrit, sigui, ja sé, una pulsera, és igual, però... i sabia que amb ell podia tenir aquesta confiança, bàsicament, per això ho vaig fer amb ell, i tenen allà... bé, en Artur és de Remei de Cala Fresca, i ens vam fer molt amics amb els grups, amb Reina i això, i això, vull dir que ha anat de sa mà amb estatge seva, dinar, sopar, també, tot això hi tenia molt a veure, tenia molt clar que amb el projecte aquest en solitari, no m'agrada gaire aquesta paraula, però bueno...
Ara està més acompanyada que en solitari, quasi, veïma.
Sí, volia que fos una cosa per poder compartir amb amics, com a Janine. No sé, vull dir, així és com m'agrada fer les coses.
Una altra persona que coneixes és en Sebastià Vives, que ha participat a la composició veu i guitarra a la cançó Claró. I
exactament.
També en Daniel, que també tocaran en directe la percussió i els acompanyaments no musical. Com està fent feina amb ells també, perquè ens vestia és el teu germà i...
no sabia què anaves a dir. Sí, en Sebastià és el meu germà i mos duim molt bé, òbviament, a vegades mos volen matar com tots els germans.
Sí, és molt típic.
Però... No gaire. Però sí, de fet, és una persona en qui compartim moltes coses junts. També tenim el col·lectiu de Neuro, a Manacom, qui feim cosetes per allà. amb la de Punyet Amunt, també, que és el col·lectiu aquest que... Bé, mos hem juntat un parell de bandes per ajuntar recursos. I això, vull dir que amb ell compartim moltes coses. I, de fet, aquesta cançó, la de Claró, és molt especial, perquè va ser ell que em va dir «Ai, m'ha sortit una cançó que trob xapella amb el que tu fas». I me la va mostrar i, de fet, la vàrem acabar junts a Soralita. Ell tenia la idea primitiva i la vàrem acabar junts allà. Va ser molt guapo, a més és com... una cançó molt familiar, també, amb sa lletra i tot.
És a dir, que Claró és una cançó del teu germà.
Principalment sí, és a dir, va començar ell, no sé si tenia sa estrofa i una mica sa melodia, i vàrem acabar sa lletra i sa melodies i tot junts, i la vàrem produir amb n'Artur, allà, junts, també.
Clar, un projecte d'absoluta confiança, que fins i tot t'has decidit que aquest disc sigui autoeditat, és a dir, no confiaró... a ningú més.
Sí, completament. I això ha estat, sobretot per peresa, de... Sabeu que hi ha moments... No sé si vos hi deveu trobar en la vostra feina, no en tenc ni idea, però aquesta cosa de... Ai, venga, ets una persona que no conec de res, te venga com a vendre el meu disco perquè me'l traï... No sé, jo, això m'incomoda, jo m'estim més fer-ho jo i ja està. O sigui, ja sé, amb Reina, per exemple, estem amb el Jardí Mallat, perquè és un amic nostre que ens ajuda amb aquestes coses. No sé, com que tenia molt clar que volia que fos autoeditat. I ja està, i jo tenia dret de tot, i jo enviar-ho jo a la fàbrica. He hagut d'aprendre com se fan aquestes coses, però bé, massa bé, així en Punyet Amunt també ho podem rescatar.
Exacte, de tot, clar. De tot se, se pot cap, treure també. Profit.
Sí. Més mal de cap, però... Serà per això.
Has après i has agafat fuga, que això també és important. Un disc que més té el disseny de Marc Mayordomo i l'has editat en format vinil. En Marc també és amic teu, i per què en vinil?
També de Reina, no?
Conta-m'ho. Sí, sí.
No, en Marc és el germà d'en Adrià de Reina. Sí, sí, tots érem família aquí. Sí, en Marc és el meu dissenyador de confiança, jo sempre ho dic. Sempre en Reina mos ha fet els xartells i camisetes i això, i té allà el taller de serigrafia... a ja seva muntat, ja s'ho ha fet ell i això, vull dir, ja, sí, aquesta escola la sol fer amb ell. Sí que ell ha fet la part del disseny gràfic, del disc, perquè ja hi havia la foto, que és una foto analògica, que som mon mare i jo, de fet, la foto del disc. I era una foto que jo me pensava havia fet mon pare, i ho vaig penjar per Instagram, crec, que deia... Ai, crec que mon pare accidentalment va posar el dit en aquesta foto i és perfecta per posar-hi el títol. I el meu padrí Mateu me va venir i me va dir no, aquesta foto la vaig fer jo perquè jo me'n record. Per tant, no sé exactament. És jo.
O sigui, que ta mare cantava i tocava la guitarra.
Bé, que nostre sempre hi ha hagut molta música i sempre hem tingut una guitarra, que és la que sabeu a la foto, una guitarra espanyola allà. I mon pare sempre ha tocat i ha cantat molt i amb mon mare també hem escoltat molta música i això. La veritat és que a mi me sorprèn que mon mare la tingués de damunt perquè... Sí, ja sap tot ja un parell d'acords, però no l'he vist tot ja gaire mai, però sí, en sé bastant tot, ja no sé, sí que a la meva família sempre els ha agradat molt la música, hem anat a concerts junts, vull dir que d'aquí ve una mica, el meu padrí Mateu també tot ja, la guitarra, la sap tot ja, sap fer acords i de fet tenia un grup.
Ah, sí?
Quin?
Com se deia?
No ho sap.
Sí. Los Cinco del Este.
Ah, Los Cinco del Este. Aquí els hem escoltat molt.
Clar, però hi va anar com més tard, no sé, no me'n recordo gaire, però...
Esteu per dir?
Sí, però... Crec que era un substitut, no ho sé, no me'n recordo, li ho he de demanar.
Mateu.
Sí,
molt bé.
Mira.
Bon grup de llevant.
Sincerament, no sabia que...
Dels anys 60.
Sí, no sabia que qualcú ho conegui. Jo el conec d'això.
És que en el nostre sistema informàtic tenim moltes cançons...
Uala!
Variades. Mira.
Això són Los Cinco del Este. Clar, aquí no sabem si esteu predit o
que... Li hauré de demanar, uau, jo no sabia que això era una cosa tan
fixada.
Uau, perfecte. Però crec que allà va estar molt potents, ja li demanaré i vos ho tornaré a contar.
Exacte. Clar, són cançons aquestes que has anat rodant bastant, bé, bastant, que sí, les has rodat en... a concerts que fins i tot has fet a fora, perquè vas començar a fer aquests primers concerts a Catalunya. Aquí no sé si n'has fet molts.
Sí, bé, n'he fet un parell. No sé si molts o pots, la veritat. Jo sento que sí que he tocat bastant aquestes cançons, més que res perquè vaig començar a fer concerts amb aquestes cançons un any abans de treure el disc, perquè vaig dir, si no m'hi pojo, no sé com m'ho pallaré.
Ah, clar.
I vaig començar a fer concerts, i així com varen sortir, sobretot estirant o de mig, que m'ho deien, tal... No sé, amb això estic molt agraïda. De fet, ho vaig dir quan vaig treure el disc, de si no fos per la gent que m'ha programat, m'ha dit a tot ja llots abans de treure el disc, o per la gent... També vaig fer una prevenda de vinils, perquè la gent que sabia que ho volia segur m'ho podia espatllar, i així jo ho...
Ja pots avançar una part del
tot bé, clar. Exacte. I això també m'ha ajudat molt, i bé... Vaja, tothom que me l'ha acabat comprant i tot, però... Sí, ho vaig fer per això, bàsicament, per poder-me apallar. Però sí, he tot ja per Catalunya i ja t'he dit, sobretot eren... O gent que ja coneixia perquè havien tot ja en Reina, això... Amics, que he anat fent, la veritat. Això és... M'agrada.
Estàs molt ben envoltada, Carme, per lo que
m'ho escondes. Sí, ara per això tinc moltíssim de mitja, sí, però sí, no és que sigui tant així. És la veritat.
I fas noves cançons, hi ha noves cançons, o aquestes noves cançons ja són per Reina? En quin punt està Reina?
Ah, Reina, sí, mos veiem sempre que podem i sempre que mos veiem intentant fer cançons, vull dir que això és una cosa que no s'atura. Jo sempre intento fer cançons, també, a la meva. Vull dir que... Lo bo que a mi m'agrada d'això és que no les faig moltíssim pensant en cap a on van. Suposo que ve una mitja d'allà on ha sortit aquest disc. Però això sí que no... No sol pensar molt més en fora, sinó que les faig i després ja, si les he de fer servir perquè estiguin dins un disco, perfecte. I en Reina... una mitja igual, jo diria. És pur plaer de fer cançons.
Mm-hmm. Per tant, arribaran noves cançons. Esperem.
Jo espero que sí. Menys si... No és que m'estigui mallant res, eh? Això jo realment espero que sí. Però
ja se veurà.
Jo confio que passi, sí.
I així esperem que sigui. Clar, ho has anomenat un parell de pits. Punyet amunt, aquest col·lectiu que creàveu per impulsar també la creació al marge de plataformes, com per exemple Spotify, no? Que ja en el seu moment, abans d'aquest estiu, aquesta primavera, Reina i tots els que formeu part d'aquest col·lectiu us vareu donar de baixa d'aquesta plataforma. Explica'ns un poc en què consisteix Punyet amunt.
Sí, bàsicament... jo crec que està en un moment bastant difícil de la vida, sobretot si feia música, perquè, no sé, com a nosaltres sempre anem a tot allà, fora cobrar si ho hem de fer, perquè hi creiem i simplement això, però és veritat que les despeses no... Qualcú que t'ha de cobrar qualque cosa no te diu mai, ai, és que m'ha quedat molt bé, no te cobraré aquests 1.500 euros, no? Llavors sí que vàrem veure una mitja la necessitat d'ajuntar recursos perquè jo crec que ha arribat un punt que és possiblement de les poques formes que hi ha de poder sobreviure com a grups que som nosaltres, no sé. I això, bàsicament, hem ajuntat recursos econòmics, hem ajuntat material, hem comprat una bateria, amplis i tot això per tenir sempre... disponibles i mos ajudam en temes de facturació. Clar, això també mos permet facturar perquè mos hem donat d'alta com a associació sense ànim de lucre. No sé, hi ha coses també, coses d'aquestes burocràtiques que bàsicament mos aporten facilitats. Són una mica avorrides, però bé. I això de Spotify era una cosa que no vàrem... No sé, com que no hi va haver gent de debat, no? És a dir, Spotify és una plataforma horrible en moltíssims aspectes. És a dir, va començar tot el tema per Palestina. Jo, òbviament, ja hauria de ser l'únic motiu com per prendre una decisió, manco crec jo. Però crec que va servir bastant per poder encetar aquest discurs de... Ostres, què és això? Què és això de... No sé, de tenir un nom amb una xifra de vora, amb els països on t'escolta, no sé, jo m'incomoda. I mira que nosaltres, en Reina, que és com jo he entrat dins el món de la música, no és que mos hagin obsessionat mai gaire per el número ni res, però, no sé, és una... per jo com, és com una manera massa evident de crear relació de poder, no? És a dir, tu en tens 5.000, jo en tens 2.000, tu ets millor que jo, no? És, no sé, això no té cap tipus de sentit i si ho podem desengranar de qualsevol manera, ho farem.
La música tampoc s'hauria de jutjar en números.
No té cap tipus de sentit quantificar això. És li lleves tota la part especial que té, no? Jo ho dic moltes vegades, jo els discos que més m'agraden no són els discos que necessàriament escolt més. És a dir, no sé, són coses que potser ja he explicat, però jo tenc un vinil de nostre que m'encanta, és un dels meus vinils preferits, d'en Adrián Lenker, que és el cantant de Big Thief.
De fet, t'anava a dir que aquest disc, Expressió en Temporals, recorda bastant a ella.
Mira, m'encanta que m'ho diguis això. Aquest disc preferit que dic, de songs...
Tenia pensat que fos la primera o la segona pregunta.
Uala.
Però dic, ho reservaré.
Mira, veus?
La cirereta dels pastís.
M'encanta ella, m'encanta Big Thief.
Encantadora.
I ella fa això, com a cançons super emocionals, i que t'atrapen amb molt poc de producció. Sí, l'he agafada com a referència, seguríssim. Però això que deia de Spotify, clar, jo aquest vinil, m'encanta, és el meu preferit de sa vida, no sé què, i jo és que escolt menys freqüentment, quasi, perquè li tenc una pressa tan especial que és com que, no sé, jo l'escolt quan puig i quan tinc temps per donar-li atenció. I si el que compta amb aquestes plataformes és la quantitat de vegades que escoltes una cosa i no hi ha manera de quantificar la pressa real que tu tens en allò, és que no té cap sentit. Però, bueno, és normalíssim que tots mos ho mengem amb patates perquè ho tenim des de que som, no sé, des de fa molt de temps, però ja està. Això
clar,
volia
són
dir.
Altres maneres de mesurar, no? Són sí. Maneres més reposades, aquestes, més calmades, de mesurar sa vida, no?
Sí, i de sortir una mica de les lògiques capitalistes i de poder, no sé, sentir i fer lliurement i no estar tot el temps pensant en quin serà el feedback de lo que fas i tot això. Jo, els papits que he tingut aquestes coses dins el cap, això no he passat gent d'agut de fer música i l'únic objectiu és passar gust, diria. No sé, pots estar sonant tot una mica hippie, però m'enteneu, no?
I
Punyet Amunt està oberts a més adhesions? És a dir, ara quin grup sou?
Som Nita, Saïm, ja Rafa Nadal i Reina. De moment no, perquè ja vos he dit, no és que mos ho prenguem com un segell ni res, ni que volguem que sigui una cosa super exclusiva, però sí que és veritat que és complicat perquè ja som molts, estan provant aquesta fórmula, menys si mos funciona en altres, hi ha coses delicades de pel mig, burocràcies, dobbes, no sé què. Nosaltres, el que dèiem és sempre que no m'ho hem inventat res, i a part que tothom reprodueixi aquesta fórmula igual que hem fet nosaltres amb altres coses. Vull dir que crec que és una fórmula que pot funcionar molt bé en petit comitè, és a dir, que la gent s'ajunti amb els seus amics i que la gent faci el mateix i intentem sobreviure tots d'aquesta manera.
I de vinga, Carme Vives, amb qui ara xerram presentant aquestes cançons d'Expressions Temporals, aquest primer disc en solitari. Ara passarem unes preguntes més breus.
El paraulòmetre.
Quan són les 5 i 33 minuts, ja hi som, Maria.
Ja hi som, Carme, preparada?
Sí, no sé exactament que està a punt de venir, però bueno.
És senzillíssim, mira. Primera pregunta, on i com passa l'estiu?
Passa l'estiu a Manacor i passant molta calor i fent un pat de feina i ja està.
Res de cap fico, ni vorera de mà, ni...
Sí, he fet prou cap ficos també. Ara me'n vaig també un dos dies de viatge, aquestes coses, sí.
I quina és la darrera cançó que has compost i a què canta? No que hagi sortit, sinó que hagis fet a la teva habitació que des i t'hagi sortit genuïda una cosa que t'ha passat.
Avui de matí, ahir...
Mira, va ser ahir, hora baixa, que me'l van veure amb les reines.
I de què xerrava la cançó, si se pot saber.
Quin spoiler.
Mira, no ho diré perquè és un spoiler, però ja ho veureu.
Serà senzill.
És una cosa molt concreta, però és sobre un moment de sany.
D'acord.
Sant Antoni.
T'imagines?
Ara ja t'ha donat una idea.
No haureu de fer una.
Bé, deixam així.
I un disc que tinguis en bucle ara que no t'hauries d'escoltar?
Mira, n'hi ha un que... mira que jo intento posar-me coses super en bucle, però n'hi ha un que no surt de sa llista, que és una lota que li diuen Stella Donnelly, que el disco crec que es diu Love and Fortune, diria. Però bé, crec que és una lota australiana i el disco ja m'encanta.
Estàs, tens aquest moment d'obsessió que a vegades mos passa, no?
Sí, d'això ja no saps escoltar i sempre m'ho pagues.
Fam. Molt bé, i darrera pregunta, què llegeixes? Si és que llegeixes qualque cosa ara...
Sí, mira, estic ara llevant el llibre aquest de Memòria d'una amnèsia d'en Toni Jané. Estic amb aquest.
Molt bé. Idò, i què te pareix, Carme?
Beníssim.
Un 10.
Expressions temporals, aquest primer disc en solitari, suposo que en vendran més, ja ho veurem, perquè això és tan orgànic que se va fent, les cançons
espec també sí. menys
marquen un poc el camí, d'un disc que presentareu en directe en Janine Bonnin i amb en Daniel Gómez, dia 4 de setembre a la Fornal, a partir de les 8:30. Encara hi ha entrades? Hi ha entrades?
Idò, no ho sé, l'altre dia en quedaven 3 o 4, però no sé...
Tampoques.
Sí, també si és un llac molt petit, sí. Perquè, clar, aquesta música ha de ser en espais íntims. Si
ara, potser, no... mentre xerram volen.
Queda...
Sí.
Queden ara vinils, que podran comprar vinil o
en
també s'està esgotant.
En queden un parell, sí. En tenc d'haver 10 o 15 i això, m'haig de ser en aquest dia.
Que bé. I doi, Carme, vives. Gràcies i, sobretot, enhorabona per aquest repertori.
Moltes gràcies a vosaltres per aquestes preguntes.
Tres ràdios esport.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
El Valldemossa, el Formentor.
Turistes de Morro Fi. Jaume Bernat Adrover.
Lo primero que se ve.
Són les 5:38 minuts i ja tenim en Jaume Bernat a trobar. Com estàs, Jaume?
Bé.
Bernat.
Home, ja ha vingut de curro avui, en Jaume.
Sí, trobar que vaig elegant avui.
Sí. Com ha anat el cap de setmana?
Bé. Hi ha hagut molta celebració. Moltes. Hi ha hagut la nit de l'Arc de Falaní, Josep Fier de Montull...
De tot.
I un cap de setmana ben carregada. Però bé, avui no xerrarem de Mallorca, sinó que xerrarem d'Eivissa, concretament de l'Eivissa de final del segle XIX, ja que varen ser moltes viatgers i viatgeres que la varen visitar i en varen deixar testimoni per escrit. No podem xerrar de tots, ja que... N'han xerrat molt, perquè, clar, és una illa ple de llegendes, de pirates, d'històries fenícies... Avui ens centrarem concretament en un personatge oblidat, en primer lloc, el cònsol francès de l'emperador Napoleó Bonaparte, André Grasset de Saint-Sever. Fixo vos molt com se pronuncia.
Que t'agrada de moltes francès.
Jo no pronuncio,
si ho sabré repetir, eh?
que va visitar Ervissa a principi del segle XIX. I en segon ja parlarem d'un personatge que jo sé que agrada molt a Ana Maria i a en Miquel, que sempre estan com molt ansiosos de que parli d'aquest personatge.
Perquè va passar pels nostres pobles.
I parlarem de la mirada d'Ervissa que transmet l'arxiduc Lluís Salvador, qui va visitar la ciutat d'Ervissa l'any 1867.
Que tot temps s'hi cullen figues sense verificar-ho. Hi ha molts de polls i xinxes.
Bueno, Jaume, idò, començarem aquest viatge de turistes de morro fi d'avui, perquè, clar, un cònsol i un arxiduc m'imagino que devien tenir el morro molt fi.
I tant, si no li tenien ells, jo crec que no li tenia ningú.
I de què mos pot contar d'aquest primer, d'en André Grasset? No diré així.
Grasset nostre.
André Grasset.
Que sabia que feia aquesta broma, ho he pensat.
André Grasset de Sant Savoie, no sé, no tenia idea.
Ho has fet molt bé, Maria.
Exactitud.
I d'en André Grasset de Sant Savoie, aquest diplomàtic francès, va estar com a cònsol a les Illes Balears entre 1805, i l'any 1807 publica el resum d'aquestes experiències en el llibre titulat Viatge a les Illes Balears i Pitiuses, una publicació que podeu trobar en català i que fou publicada per l'editorial Llenar Montaner l'any 2003. Mm. Important, perquè a vegades aquests llibres són poc accessibles, aquest, en aquest cas sí que se pot consultar.
I d'ahir, què conta d'Eivissa engreçat?
I de compte moltes coses, compte molt de detalls curiosos. Primer, entra d'una manera més diplomàtica, com no podia ser d'una altra manera. Aquest cònsol francès mos anomena, bé, fa referència en el nom d'Ervissa, diu que els sentits l'anomenaven ebussos, i també diu que sí, estava dividida en cinc parts que anomenaven quartons. I diu que aquestes cinc parts estaven compreses entre la plana de la Vila, Santa Eulàlia, Balançat, Portmany i Set Salines. Destaca la fortalesa de la ciutat d'Eivissa, on mos diu que hi ha 200 cases, això hem de pensar que és al principi del segle XIX, i habitaven 900 illencs. També destaca la catedral, 6 esglésies, un convent i casernes per a 2 batallons. També explica que en sortir de la fortalesa hi havia un raval on habitaven 800 eivissencs.
Mm-hmm. Igual que ara.
Talment.
Sí. I d'esport, què en diu?
I doncs, mira, l'autor prossegueix donant informació sobre l'esport d'Ervissa, que diu que és el més important de Silla. Ell, un apunt que vull fer és que fa referència a moltes coses de caràcter militar, perquè sempre ha hagut sospita que realment venia a fer un informe estratègic per informar a Napoleó en el cas que volgués invadir les illes. Però això són hipòtesis.
Hipòtesis oscures.
Bé, i una cosa que diu d'esport, molt curiosa, és que diu que troba que l'han de fer net. Perquè com que hi van moltes barques d'estrangeres per anar a recollir sal de les salines d'Ervissa per exportar-la, diu que tira molt de llot, hi ha molta brutor i que arribarà un moment que serà gairebé impracticable l'esport d'Ervissa.
I després del clima diu qualque cosa perquè no devia fer tanta calor com ara, o sí?
No feia aquesta humitat que he trobat jo quan
venia
cap a IB3, que no ha rebaixat gens.
No se bategava ni una fuga de pia, era una cosa així.
Però en aquell temps el clima era suau i saludable, mor diu, que durant l'estiu, el vent de la mà trempava la calor. I a l'hivern, el fred era molt moderat. Assenyala que per aquest motiu no hi havia animals verinosos a Ervissa. Que diu que qualque vegada qualcú havia intentat traduir serps o animals verinosos i se morien pel clima favorable que hi havia a Ervissa. Continua explicant que s'hi produeix blat, vi i oli en quantitats superiors a les que podien consumir els ervissencs. Però alerta, perquè diu que en podrien produir més i exportar-lo, però que els illencs eren poc actius i mal conredors.
D'acord.
Sí, tenia una visió un poc desfavorable. Ja sabeu jo del xauvinisme francès, no?
Que bona bala, no? Va tirar aquí.
Sí. També destaca la producció de melers, de figueres i també xerra de les cindris. Diu que les cindris d'Ervisenques eren molt bones i que tenien molt bona reputació.
Mira, per ser tan mal conredors.
Sí. No sé si...
A li agradava, no?
Sí. No sé si vosaltres n'heu tastades, de cindris d'Ervisenques.
No, crec que
no.
No,
crec que no. I el que també li agrada molt és el peix, que diu que les costes, el peix és bo, abundós i té bon gust.
Clar. Bon pescador, idò.
Clar, clar.
Clar, un cònsol que era de Morrofí, però això que diu que els illens eren poc actius i mal conredors, vaja.
No mala sé. Cosa.
Massa com... Mos hem d'aprendre.
Però encara diu coses pitjors.
Ui.
Més?
Ui.
Més?
Ui, que no mos donem ben.
Què li passa en endreçat, mem?
No, no, no. Som-ho res.
Bé, jo també he tret puntes, sempre de treure lo més sucós, si comença a dir, diu, descriu ses cases blanques...
Salsa rasa, Jaume, molt bé.
De treure suc, si no, la gent no s'adormiran. Ja és perquè fa molta calor, perquè si no...
Vinga.
I també diu coses pitjors, diu que els eivissencs s'oposaven a qualsevol tipus de progrés i de procediment que millorés el cultiu del camp. De fet, mos diu que hi ha un valencià que arriba a establir servissa i intenta dur el seu mètode de treball que empleava ja a València. Però no els hi agrada, i no només que no els hi agrada, sinó que diu que l'amenacen de mort.
Ui, poca broma, no?
Cada cultivar...
Pobre valencià,
eh? Poca broma.
Va més que allà, jo.
Sí, va més que allà. No només això, sinó que fins i tot diu que hi ha un governador, Ervisenc, que amb molt bona intenció va voler introduir ser moreres i importar cut de seda, però que va ser un fracàs. Mm. No van anar de cut de seda, els envisencs.
Tampoc.
I,
no se poden menjar, no volem.
Sí, no va de res de tot això. De fet, jo ara m'agradaria que en Celestí, que sí. També sé que és un bon ratxo, que normalment no m'ho llegesc, mos fes un poc de cònsol francès amb patent francès.
D'engraçat.
Ara seràs tu engraçat, vinga.
D'acord, Idai. Diu així, en recórrer l'illa, el foraster es creu transportat a aquells països on la civilització encara no ha penetrat. Gairebé no hi trobem cap camí practicable, llevat dels que són contigus als diferents nuclis de població o d'aquells que condueixen als diversos indrets de la costa on es fan els carregaments de sal.
Ningú ho hagués fet millor, Celestí.
Diu que...
Que bé, que bé.
T'ha faltat un pot de gent francès.
Sí. Però...
Sí.
Ja veig que hi havia mal camí, oi? Hi havia mal camí per Eivissa en aquell temps.
I de la indumentària eivissenca, que és tan espectacular, que té aquestes joies... No en comenta res, aquest cònsol de Napoleó.
I de, sí. I bé, jo crec que no se va passar ja molt a veure Vall Pagès. Mm. Va veure pageses que entrecavaven el camp... I mos diu que la indumentària d'Eivissa, des del seu punt de vista, és singular, no li acaba de cridar molta atenció, destaca el rebosillo, que és comú a totes les illes, però diu que és de drap bast o d'indiana molt ordinària.
Ui.
I... Tot malament, perquè
no,
està...
No li agradava res.
Tranquil, que després vendràs el xiru...
França segur que tot és guapo, però...
No l'amenaçaren.
No l'hagué tornat, André.
Com el valencià.
No,
no
l'ha tornat.
Jo l'hauria amenaçat. Sí.
No li va arribar a la amenaça, no?
I fixeu-vos que de la vestimenta també se fixa en ses tronyelles, en ses tronyelles que duen ses dones, aquelles tronyelles que encara veiem que duen moltes pageses, quan van en la indumentària tradicional. No sé si na Maria se vesteix de pagesa i se posa cada tronyella.
T'imagines? És que ara mateixes que veig fa poc i no m'adona gaire per una tronyella.
Podries.
Amb aquesta calor, aquesta indumentària, per ventura, també m'ho escolam.
Podries i ara veuràs, perquè ara t'ho explicaré. Bé, engraçat, que ja me feia dir-li jo amb engraçat.
Engraçat, que no és engraçat que teniu una escapa.
N'André Grasset.
No, no. N'engraçat.
Ja m'ho veu i tot.
Grasset, ja és com a... Andalús, eh?
Sí, sí. Ja m'ho anem... Ara que no ha estat el Rocío, ara.
Ah, sí?
Si no, ara no han passejat la Divina Pastora...
Ai, pot ser,
jo, aquestes coses...
Vaig veure per Instagram que cocu de forma llarga i mirar.
El Salto de la Verja, me diuen per aquí? Sí?
Pot ser.
D'acord.
No ho sé.
Mai ten Lluís Fortes, eh?
Informació de darrera hora.
Tornem a n'André, i n'André mos diu que els estrangers quedaven a estorar com veien aquelles coses llarguíssimes. Però a més quedaven estorats quan se n'adonaven que les coses que duen eren postisses.
I de què eren?
Clar, això és habitual, encara ara. Jo, ma mare, es vesteix de
pagesa. De fet, ara les que se vesteixen de pagesa se l'endú tronyelles falses, també. Sí, sí.
Exacte, no?
Falses. No eren capellis de seus.
De bon dures.
Sí, però encara fixeu-vos en un altre detall de n'André, que diu que un costum que només ha trobat a Eivissa, de totes les Balears, diu que les dones que feinejaven el camp no duen coa postissa de cabell naturals, sinó que se penjaven una coa de vaca.
Però, a veure...
Com de vaca.
La coa directament de vaca o una tronyella feta amb cua de vaca?
No ho especifica. No ho especifica.
No, així mos convé sobre una
cosa. Jo crec que s'ho invento un poc, això, perquè també que viatgers, en algun cas, eren molt fantasiosos.
Sí,
bastant. Perquè sabien que en el segle no hi hauria cap francès que vendria, va venir a Jo Sant, però tampoc no m'ho deixa massa bé.
No.
I diu això de la cua de vaca.
Però malament, perquè si fantasiegen, clar... Són referències històriques.
Són referències històriques.
Marfanta ni referències que Pontura no són certes ni reals.
Però ell comenta, fixeu-vos, que ell ho va dir als arbissencs, que no els agradava aquest pentinat que duen els arbissencs. I ràpidament els arbissencs el varen replicar i li varen dir que trobaven ben ridícules aquelles perruques que portaven les dones de França.
A Sant Miquel, èpica.
Molt napoleònic.
Sí, molt napoleònic, això mateix.
Mentre heavy metal i napoleònic...
Exacte.
No sí, sabia molt
que va bé, va bé.
I d'això que en el segle IX algunes hi vissen que es duguessin una cua de vaca, és mal de creure. No sé si era...
Això ho haurem de demanar als oients, jo crec.
Bon fantasma.
Que sí,
si era un poc fantasma, si no... Que cònsol.
Era singular.
És un poc estrany, sí, jo tot sí. Plegat, però bé, ja està. No el podem telefonar perquè no ho sabiu.
No.
Jo, de fet, no puc més amb ell, així que poden canviar de personatge.
Vinga. Ah, sí?
Podem passar a un homonac, d'aquell que diria en Josep Pla.
Ai.
Parlarem d'un príncep, ja ho hem comentat abans, hem fet un poc d'espoiler, aquest sí que tenia morro molt fi, l'arxiduc Lluís Salvador, i en aquest cas avui li dedicarem mitja secció. Aquest personatge de llegenda, que s'ha escrit més llegenda del que és el personatge real, a vegades fa mal distingir-lo, hi ha un detall que m'agradaria comentar, perquè moltes vegades passa per alt, i és que la primera de les Illes Balears que va trepitjar l'arxiduc és Arbissa.
Ah, mira.
Arbissa va arribar l'arxiduc va arribar a passaport d'Arbissa. Concretament, va arribar dia 11 d'agost de 1867 a bord del vaixell rei Don Jaime II. I tenia tan sol 20 anys i viatjava d'incògnit amb el pseudònim de Comte Neudorf. I sabíeu quin era el motiu real del viatge?
No. Però no devia ser molt habitual, això, que comencessin per Eivissa, no?
No.
Sí, m'ha estranyat.
Solien venir com a Mallorca, l'empleaven de base ja i pegaven de part a banda.
Altres, sí.
I d'aleshi doncs, tu va pegar flor. Per Eivissa, a menjar flor.
Sí.
Segurament han d'haver menjar, segurament que sí.
És un motiu.
És un bon motiu, sí. És un bon motiu. Però no va venir pas flor, sinó que va venir per escriure un llibre sobre escarabats. Ja sobre coleòpters. Que vos
això sí que no hauria dit mai.
De bon, d'Eivissa.
Sí, clar. Sí. Clar, era científic, era botànic, era
tot,
viatger, era escriptor, era poeta, era tot, era un home universal. I va venir per escriure un llibre sobre coleòpters. Però una altra versió, més oscura, que, ja que estàveu de coses
sí.
Oscures,
sí, bona.
I té que veure... en què va venir per superar un dol d'una princesa de l'arxiduquesa Matilde d'Àustria-Teschen. Aquesta senyora, també ben joveneta, estava promesa oficialment en Humbert I, futur rei d'Itàlia, però comenten que l'arxiduc s'entenia amb ella. Ja sabeu que diuen que s'entenia molta de gent, l'arxiduc.
Sí.
I deien que s'entenia amb ella, molt jovenets, però l'arxiduquesa va tenir una mort tràgica. I l'any 1867, quan se preparava per anar en el teatre amb un bon vestit de gala, se'n va anar dins de la seva habitació, dins del seu quarto, perquè diuen que son pare era un home molt estricte, i se va encendre una cigarreta, un cigarro, d'amagat. I què va passar? Que son pare... De cop, sense avisar, entra dins l'habitació on està vella, s'amaga el cigarro a darrere, darrere el vestit, clar, imagineu-vos aquell vestit tan gros, aquell vestit com a de Sissi que duen en Christina Schneider, la pel·lícula de Sissi, i va prendre. Va prendre, se va calar foc i va tenir moltes, bé, moltes cremades i va morir al cap de poques setmanes.
Quina tragèdia.
Sí, quina tragèdia.
I diuen que això va ser un gran dol per l'arxiduc i el va impulsar a dur aquesta vida errant per la Mediterrània. També hi ha una altra versió que diuen que se va prendre foc amb un canelobre, però, clar, això m'imagino que se va dir que hi ha altra versió perquè no estava ben vist que una dona en aquell temps, en el segle XIX, fumés i per això s'amagava.
De quina tesi sou? De la de s'escarabat o de xigarro?
Jo, a lo xigarro m'ha arribat, oh?
Jo també, eh?
La veritat, sí, sí. Aquesta història de molt colpidora, no...
Tot i que en què el s'escarabat per Eivissa també...
No els conec, no...
També té lo seu, eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Vaja, arran d'aquesta mort tràgica, l'arxiduc se va voler allunyar d'aquesta vida cortesana, no?
Exacte, exacte. Quan feia d'haver 15 dies que navegava pel món, per la Mediterrània, va arribar a Eivissa i se va dedicar a recórrer silla a lloms d'una mula, perquè mos diu que pràcticament no hi havia camins ni carreteres, i això li permetria arribar a llocs més aïllats, com per exemple les barraques dels pagesos, els llocs elevats, i també mos conta que va llogar barques de pescadors per anar a cartografiar el litoral. Hem de pensar que l'arxiduc era un gran dibuixant i va cartografiar molt la costa. I finalment també va visitar Formentera. L'arxiduc va romandre les Pitiuses fins al 2 de setembre d'aquell mateix any i el resultat, a banda d'aquell llibre de Coleòpters, és el primer volum de Die Balearen, de l'amor Die Balearen, que va dedicar a les antigues Pitiuses i que va publicar l'any 1869. El ton comença així, de manera molt humil, i jo crec que li hem de passar la paraula a en Miquel, a banda que va, que tenim poc temps, però el manco mos ha de llegir una frase de l'arxiduc, tu que tens aquesta voltant l'arxiduc.
Ell ho va dir, que volies l'arxiduc,
ja, mem. L'arxiduc.
I va arribar el teu moment de glòria.
Va, diu així, oh? Les pàgines següents no són el resultat d'estudis profuns, sinó tan sols el recull de les notacions tant com les vaig escriure l'estiu i la tardor de 1867, al mateix lloc, cavalcant en una mula, navegant pel mar, a les pobres barraques dels pagesos o als palaus. Així com la naturalesa de cada illa és molt peculiar, també ho són els seus habitants, que difereixen prou d'una illa a una altra, tant en la tipologia i la vestimenta com en els costums, en la construcció dels habitatges i la seva formació.
Ha sonat a pregó de festes,
sí. Sí.
Ha sonat a eclesiàstic
i tot. Pregó de festes, una sala de plens.
Pregoner.
I de l'arxiduc comença amb descripcions geogràfiques i mos diu que a Eivissa no hi ha rius i també parla de l'origen del nom de Pitiuses. Vosaltres sabeu quin és l'origen?
Ara que ho dius.
Ara vos he...
Mos ha agrapit.
No, molla.
L'hauríem de saber.
Sí, ara ho sabrem.
I de ve del grec, l'origen ve del grec... Ja tenia un professor de grec que m'ho deia que tot venia del grec i que el grec era sa mare de xot.
I de, mira.
I de, ve del nom Pitus, que vol dir pi, i fa referència que era una illa plena de pins.
Sí,
vol dir illa d'espins.
Ho sabíem.
Què vos pareix?
Clar, és que ho has demanat així com si fos un examen i sí, però ho sabíem.
Bueno, pan nerviosos.
Sí, clar.
Ara ja es veuran aquests pan nerviosos. També mos comenta que l'usina era un dels arbres més importants o més abundosos a les Illes Balears, però que a Eivissa només n'hi havia a Sant Joan. També explica que hi havia comellars, amb figueres, amb olivieres i garrovers. També mos parla dels amallers que abundaven a bona terra, era bona. I una cosa que li agradava molt a ell, que era llepo, són les palmeres de dàtil, ja que diu que feien un dàtil boníssims.
De morro fio, de mamo.
De morro ben fi, l'arxiduc. Ja no en tenien cap dubte.
Ja, ho haurem de fer via, perquè tenim poc temps. No sé si ho haurem de dividir en dues seccions.
No ho sé.
Que podem treure
Que podem espigolar. I de, bé, també mos parla dels magraners, de les figueres de moro, que ara es estens, de les figueres de moro. I també mos parla de que no hi creixien més arbustos més alts que una mata. Una altra altra cosa que també li crida molt l'atenció és el fons de la mà, on destaca les algues fondes, les esponges, les ofiules, els erissons, el crany que corrien damunt les penyes, i no sé si tenim temps de llegir res més, o ja ho
no, deixar aquí. No, perquè ho hem de deixar, hem de fer una pausa abans d'acabar, però... sí que poden continuar la setmana que ve.
Ahí tornarem, ah, tornarem, no? Sempre, sí, tots sí. Els camins d'un l'arxidu.
Això mateix. Jaume Bernat, moltes gràcies. I nosaltres ja... Sí, fins la setmana que ve. I nosaltres ja hem d'acabar. Miquel, Maria, Lluís Fortesa, moltes gràcies. Demà hi tornem a partir de les 3. I que vagi bé.
Fins demà. Fins demà.
IB3 Ràdio és formació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Coincidint amb l'episodi de mal temps, els aeroports de les Illes registren diverses afectacions. El de Mallorca és el que concentra més incidències, amb uns 350 vols retardats. També una situació similar es viu a Eivissa, amb un centenar de vols en